Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Us saludo amb molt de gust, José Miguel Cruz, és el meu nom, això és Herrera, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, benvinguts, i anem a fer una petita reflexió, si em permeteu, començant per el debat que ja hi ha llet. Això va en funció de com va, perquè els polítics ja sabeu que hoy digo Diego, mañana digo Diego, y pasado digo todo lo contrario a lo que he dicho. Però bé, d'entrada, sembla que tira cap endavant aquesta reducció, aquesta proposta de reducció de la jornada laboral. Tot això està a debat. En aquest cas, la patronal no està per la labor. La resta sí. Però, clar, quins pros i quins contres? Aquí, com sempre, hi ha de tot, pros i contres. Avui en dia, si mirem la mitjana, la majoria de convenis laborals a Espanya, està registrant horaris d'entre 38,5 hores i 39,5 hores. Entre 30, posa-li 39 i 40 hores, posem, setmanals, i que en activitats financeres, per exemple, aquests convenis són 37,5 hores. Bé, ara es volen posar això, vull dir, aquestes 37 hores, aquestes 37,5 hores setmanals, o menys, o menys. Això com anirà? Doncs en funció de qui li preguntis. En funció de què li preguntis, dirà que és una qüestió positiva de cara al treballador, de cara a la qualitat de vida i de cara fins i tot a l'economia. I depèn a qui li preguntis, dirà que això, com a competitivitat i com a productivitat, pot ser un desastre. Pot ser un desastre. Clar, en aquest cas posarem la productivitat, els drets i la creació o destrucció de feina. Fins i tot ja han calculat el cost. Han fet un càlcul del cost que això pot donar a les empreses, no? I el cost pot ser uns 3.000 milions d'euros. Bé, això és poc, això no és dinero. D'on traiem aquestes pèrdues? Aquestes persones han dit, bé, doncs ho traiem de les arques públiques per compensar les empreses. Bé, jo aquí no entraria perquè aquí tot el món, com es diu vulgarment, a xupar de la teta, no? No, tampoc seria això de posar pasta pública en aquestes qüestions. Parlem d'això. Parlem de quins pros i quins contres. Perquè, clar, quan una empresa és petita, possiblement hi ha un risc elevat que aquestes empreses puguin desaparèixer o hagin de fer retallades. És possible. De fet, si mirem fora, d'Espanya, altres països, parlem de França, per exemple. França, l'any 99, del segle passat, 1999, va rebaixar a 35 hores setmanals, fins ara. I la seva productivitat no ha augmentat. No ha augmentat. Això s'està mirant en funció del producte interior brut per hora treballada. Això seria la qüestió. A Espanya sí que ha pujat la productivitat. Però és beneficiosa o no, o en què sí i en què no, una reducció de la jornada laboral? En parlem amb una persona que entén, i molt, es diu Gonzalo Bernardos, que és economista i professor de la Universitat de Barcelona. Gonzalo, bon dia, benvingut.
Bon dia.
És positiu o negatiu? Seria positiu o negatiu una reducció de la jornada laboral?
Mira, el gran argument que es pot donar en contra de la reducció de la jornada laboral és que, indiscutiblement, el que fa és generar un cost extra per les empreses. Però, si nosaltres ens anem al passat, veiem que l'última reducció de jornada laboral feta des del govern és en 1983, que són passar de 40 hores a 37,5 en el 2025. Això és una reducció del temps de treball del 6,25%. En 40 anys, la productivitat s'ha multiplicat com a mínim per 3. És a dir, ha pujat com a mínim més del 20%. Llavors, què suposem? Doncs el que suposem és que per agafar i perquè una part d'aquest increment de la productivitat passi als treballadors, no hi ha una altra manera que reduir aquesta jornada. Perquè des de que va començar el capitalisme, sempre es fan les mateixes repercussions derivades dels canvis tecnològics. És que el treballador es cobri més en termes de poder adquisitiu i que treballi menys. Llavors, en els 40 darrers anys, el progrés ha estat nul. I, per tant, a mi em sembla que en determinades empreses, sobretot les petites, i en determinats sectors, sobretot els intensius en mà d'obra, és l'única manera perquè els treballadors es vegin beneficiats, tinguin millor qualitat de vida i permetin, d'aquesta manera, doncs, agafar i el seu nivell de vida augmenti, en aquest cas, no pel salari, sinó pel temps que tenen disponible.
En aquest cas es parlava també de la competitivitat. Això pot afectar la competitivitat, ser més o menys competitius o productius?
Mira, si parlem en temes de competitivitat, sempre hi haurà un país que pagarà menys que nosaltres i treballarà més hores. Aquest país pot estar instal·lat en el sud-est asiàtic o pot estar instal·lat a Àfrica. El cas és que nosaltres no té cap sentit que tinguem el mateix model de mercat de treball i el mateix model d'empreses productores que en els anys 60 del segle passat. És a dir, que nosaltres ens basem, principalment moltes empreses petites, en pagar poc. L'empresari ha de tenir dos ulls. Un per mirar els ingressos i un altre per mirar els costos. Però en els darrers anys, dècades, s'ha tapat l'ull dels ingressos i només s'ha anat a retallar costos. Això no és massa valor, sinó tot el contrari. A mi el que em sembla que és un bon empresari és aquell que sap agafar i sap innovar, que sap, en aquest cas, generar productes diferents dels que n'hi ha, dotar-li de més qualitat i pagar bé els treballadors. Llavors, necessitem aquest tipus d'empresari. És el que fa que el país progressi. I el tenim, en una part del teixit empresarial el tenim. Perquè, mira, hi ha un argument molt interessant de que en el primer trimestre del 2024 el PIB va pujar un 0,8%, i el 62,5% d'aquesta pujada del PIB ve explicada pel sector exterior, perquè hi ha empresaris que ho fan molt bé, produeixen quan qualitat, són competitius a Europa i estan agafant aquestes companyies de les principals impulsores de l'increment de l'activitat econòmica d'aquest país. Llavors, hem de primar a les empreses bones i hem de penalitzar a les que no són tan bones. I les que penalitzar que no són tan bones és obligar-los a que paguin més. Ja sigui, en aquest cas, perquè donen més temps de treball als treballadors, més temps de lleure als treballadors, o perquè els paguen més de salari. No podem tenir el mateix model dels anys 60 del segle passat. L'evolució d'Espanya ha estat formidable, però hi ha alguns que neguen aquesta evolució. I no pot ser.
Hi ha marge per evolucionar. Per exemple, quan parlàvem de reducció de jornada laboral, molts miren cap a fora a veure què ha passat a altres països, no? Vull dir, a veure què hacen los demás. En aquest cas, a França, el nostre veí l'any 99 del segle passat, el 1999, va reduir a 35 hores setmanals i sembla que la productivitat tampoc ha guanyat tant, no? O pràcticament no ha guanyat. Vull dir, no ha pujat la cosa. És a dir, que tampoc ha estat una cosa, no sé si beneficiosa o no, pel treballador segurament sí, però conforme a la productivitat no, en aquest cas.
Sí, però aquesta pujada aquesta reducció de la jornada de treball va ser pràcticament una campanya de publicitat de Michel Aubry.
D'acord.
Era la que era la ministra de Treball i de cop i volta te la passa al 40-35 hores, sense absolutament cap sentit en un país que no precisament anava bé, sinó anava bastant malament. Llavors, què va passar? Pues que van anar cap endarrere, perquè estem parlant d'una reducció del temps de treball molt important. És a dir, estem parlant pràcticament d'un 20%.
Sí, sí.
Si a mi em preguntes ara què em semblen les 35 hores, et diré que és el contrari. Què semblen les 32 hores? Et diré que són una bestialitat, que no té cap sentit, que són el que serien eslògans publicitaris.
D'acord.
Però quan tenim en molts convenis que ja es treballen, sobretot empreses grans i mitjanes, en l'entorn de les 37 hores i mitja, el que realment es vol és que aquelles persones que treballen en una empresa petita no quedin molt perjudicats, perquè tu tens la mateixa feina i treballes en una empresa gran i en una petita, doncs igual en la gran cobres un 30-35% més. Igual en la petita no et paguen cap hora extraordinària i en la gran, com a mínim, algunes. La discriminació entre unes i unes altres empreses és importantíssima en aquest país. Llavors, amb una norma del Ministeri que fa aquesta homogenització, estem reduint el diferencial de treballar en una respecte a l'altra empresa. A la petita, malauradament, no li podem obligar a que pagui molt més, perquè moltes vegades els convenis es fan de pujades moderades de salari per no perjudicar les petites, però com a mínim obliguem-la a que el temps treballat és similar que a les grans.
D'acord.
Jo, per exemple, estaria disposat a que es poguessin fer més hores extres, però hi ha un gran inconvenient, i el gran inconvenient no és un altre, que és que la majoria no es paga.
Clar.
Estem parlant de pràcticament el 40% de les hores que no es paguen. I això impedeix aquesta aparició de les hores extres, que a mi em semblaria que seria una bona manera per a aquell que ho desitgi de millorar el seu nivell adquisitiu.
És a dir, que sigui més flexible, qui vulgui treballar més, doncs que treballi més, en tot cas. Seria una manera de...
Amb un bon control horari.
D'acord.
El control horari que ha fet Yolanda Díaz ha fracassat estrepitosa.
Doncs, senyor Gonzalo Bernardos, economista i professor de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquests incendis que ens has fet aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer. Adeu.
Adeu, gràcies. Doncs ja ho sentiu, en funció va per barris. En principi, sembla en principi que això és beneficiós, almenys a jutjar pel que diu el senyor Gonzalo Bernardos. Encara que insisteixo que jo, això va en funció per barris, on preguntis i de quina manera preguntes. Tots els canvis sempre necessiten un què i una adaptació, en tot cas. Bé, de seguida parlarem precisament de l'actualitat policial. Parlarem amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol. Parlarem d'aquesta nova suspensió per la convocatòria de major dels Mossos. El jutge ho ha tornat a suspendre, aquesta segona convocatòria per escollir el major dels Mossos, entre altres coses que en parlarem amb l'Aima Viudes. Però abans, no sé si vols fer reformes a casa. Vols? Doncs escolta'm, Atelier. Atelier. En Atelier oferim projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals des de fa més de 30 anys. Tota una vida. Amb els millors professionals propis que, a més, ho faran especial per tu. Vols saber alguna cosa més? Doncs mira, sempre amb la millor qualitat i acabats. Sempre amb preus immillorables. Sempre amb les dates d'entrega amb plaç garantitzats i ofertes i regals per cada projecte. Així que vine, pots venir a visitar la nostra exposició a Via Augusta 106, a Barcelona, o trucar al 606 34 67 23. 606 34 67 23. Atelier, a la teva llar, a bones mans. Va, que de seguida parlem d'actualitat policial i truquem a l'Aima Viudes, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar.
Ara Bing.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Ara Bing.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Ara Bing.
Compromiso social.
Ara Bing.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabing.com. Más de 35 años de experiencia.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Estàs cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Repàs de l'actualitat policial de la setmana amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Almenys on estàs tu? Tens aire condicionat?
Sí, sortosament sí.
Perquè hi ha moltes comissaries que no en tenen, pobres.
Sí, de fet tenim un problema estructural amb la climatització com d'altres problemes que en tenim. Que us ho hem denunciat moltes vegades en aquest programa.
Però Imma, si em permets, jo volia començar amb aquesta segona convocatòria de major dels Mossos d'Esquadra, perquè el jutjat ha estimat per segona vegada la seva suspensió. I a més, precisament, per demanda també... La primera va ser proposada per vosaltres, pel sindicat Safepol.
Doncs sí, com ja recordareu, perquè ho vam denunciar en aquest programa, vam denunciar la convocatòria per major del cos, que es va resoldre a 2 dies de les eleccions autonòmiques, no? Extrem que ens va semblar que no era ni oportú, ni ètic, ni convenient a l'hora de decidir qui havia de liderar el cos de Mossos d'Esquadra, no? A 2 dies de la celebració d'unes autonòmiques, que el departament resolgui aquesta convocatòria no ens semblava ètic, més enllà de la vàlua professional del candidat, que en cap cas ha estat qüestionada, no? Per tant, aquesta segona suspensió de la convocatòria el que fa és ratificar el que nosaltres ja veníem denunciant, i ho valorem molt positivament, no? Que algú ratifiqui el que estem defensant, que mai hauríem d'haver arribat a aquest punt de fer aquesta convocatòria tan opaca, tan a correcuita, amb tants dubtes, que deixa tantes ombres, no? I que les coses s'haurien d'haver fet bé pel bé de la institució i del mateix candidat, no? I el que demanem és que en aquest cas, ja que n'hi ha dos, que Interior rectifiqui i compleixi immediatament amb aquesta suspensió de l'execució de la convocatòria.
Llavors, aquesta convocatòria com hauria de ser?
Doncs com a mínim hauríem d'esperar a tenir constituït un govern, no en plena campanya electoral i a correcuita fer aquesta convocatòria, no? Això de primera mà, eh? No es pot resoldre una convocatòria a 7:30 d'un divendres quan es tanca la campanya electoral i diumenge anem a votar. És una cosa inaudita, que no havíem vist mai al cos de Mossos d'Esquadra, no? I l'opacitat del procés, l'únic que es demanava a les bases de la convocatòria era que es pagués una taxa. Per tant, no sabem quines condicions, quines aptituds ha de tenir aquest professional, per exemple, no? Això només són alguns detalls, eh? Però sobretot, com dèiem, no? Els tempos i el moment en què s'escolleix per assolir aquest càrrec, no? Que és tan important per a la institució. I al final això el que fa és posar en dubte la transparència del procés i, per tant, posen entredit el prestigi de la mateixa institució i ens fa molt mal a tots i a totes com a agents del cos que som.
Bé, aquesta seria el que... Ara tinc una altra qüestió que volia preguntar-te, perquè ja es demana 13 anys i mig de presó pel metge que va ser acusat d'abusar d'agents dels Mossos d'Esquadra. Això és un cas que va passar fa un temps i ara ja està llest per resolució. Al final, com quedarà tot això, Imma?
Doncs, com recordaràs, sap fer Pol, van anunciar als mitjans doncs, que havia aquest metge denunciat, no? Doncs per aquest abús sexual. Va sortir una primera víctima molt valenta, un agent que va decidir denunciar-ho, que aquest senyor doncs, va abusar sexualment d'ella, aprofitant-se de la seva condició d'autoritat i de la necessitat que ella tenia doncs, que determinés una diagnosi per doncs, acondicionar-li la feina. I bé, aquest senyor doncs, ja té dues condemnes de 2 anys per les primeres mosses, les dues primeres que van atrevir-se a denunciar-lo, però n'hi ha de 3 més. N'hi ha de 3 més. Llavors, ara s'ha demanat amb un escrit d'acusació 13 anys i mig de presó per aquest metge per aquestes altres 3 víctimes. No? En total som en diferents delictes. Un d'ells, agressió sexual, doncs, sumarien 13 anys i mig i al final doncs, celebrar que les víctimes doncs, hagin donat el pas de denunciar, sobretot per tot aquest patiment doncs, que han pogut tenir. Es condemna la Generalitat com a responsable civil subsidiària, que això és important, i d'aquí és on també fem una lectura doncs, que aquest departament va actuar tard, va actuar malament, no li va posar el remei que tocava en el moment de manera immediata, de manera que va perllongar que aquest senyor estigués exercint, tot i que estava amb una infermera, i després no va rebre doncs, atenció a víctimes o a pacients que fossin femenines, és cert, però es va actuar molt malament. Aquest senyor va continuar exercint 1 any i nosaltres creiem que ha hagut una manca d'autocrítica per part del departament. No?
És tot un què, tot això, eh? Tant de bo resoldi abans possible tot aquest tema. Escolta'm, ara que se'ns tira a sobre... Bueno, se'ns tira a sobre, ja estem en ple estiu, ja estem en època vacacional, i el que s'espera és unes xifres de turisme rècord, en aquest cas. I sembla que el cos de Mossos d'Esquadra està reforçant la seguretat. On seran aquests punts on es reforçarà la seguretat i quins mecanismes tindreu?
Doncs s'ha anunciat un pla de seguretat integral a tot Catalunya, no?, per fer front als principals reptes que pot haver aquest estiu, com deies, no?, fent molta incidència al turisme. S'ha publicat una nota on s'explica de quina manera s'incrementarà la capacitat operativa doncs, a les comissaries i amb quins dispositius i bueno, de quina manera s'implementarà a tot Catalunya aquest pla integral de seguretat per garantir doncs, el control i fer front a aquests reptes que dèiem de seguretat en aquest període d'estiu. No? El que passa és que s'ha explicat molt aquest dispositiu dient que hi haurà un increment d'efectius policials, concretament amb un creixement de 882 efectius, però s'ha d'explicar tot. Ara sortiran aquests 882 efectius, 800 d'ells de l'ICPC, són agents que sortiran en pràctiques, però compte, no sortiran ara, mes de juliol, els tindrem als carrers patrullant a meitat d'agost. Per tant, tenim tot aquest mes que queda que no tindrem aquests efectius, s'ha d'explicar, no? I bé, per dir-te alguna altra cosa, no? També ens plantegem on farem en cabir aquests efectius, perquè venen 450 d'ells a Barcelona, extrem que celebrem, com no pot ser d'una altra manera, perquè els necessitem, i els necessitem de veritat, a tot Catalunya, però a Barcelona ja sabem que necessitem per la particularitat, no?, de la ciutat, doncs necessitem més efectius, però és que no tenim on encabir-los. Per dir-te algun exemple, ens estem trobant a algunes comissaries doncs, que haurem de denunciar a través de Seguretat i Salut Laboral que hem posat taquilles enmig de les comissaries en sortides d'emergència perquè ja no tenim on posar-les, ja no tenim més espais. Es van crear unes dependències pensant en un nombre d'efectius per tot Catalunya, es va dissenyar uns edificis pensant en un nombre d'efectius i ara ens trobem que estem superant aquest nombre d'efectius, cosa que és molt positiva, però és que no tenim on encabir-los. Ens hem trobat taquilles a despatxos, ens hem trobat taquilles a passadissos. Evidentment, així doncs, no es pot treballar, no? Estem trobant taquilles als pàrquings. La gent s'està canviant en llocs que són realment, si féssim fotos i les publiquessin, realment més d'un i més d'una passaria vergonya, no? I aquí ja hem d'entrar en temes de salut laboral, no? Què pot passar si en una comissaria doncs, tenim un problema, no? Que tenim un incendi, tenim les sortides d'emergència plenament alliberades per poder sortir, doncs ja et dic jo que hi ha comissaries que no està passant això. Per tant, molt bé, un pla integral doncs, que sobre el paper és molt bonic i que celebrem, però que després ens agradaria llegir la lletra petita dels problemes que pot generar alguns aspectes, sobretot amb la qüestió més purament logística.
Doncs, Imma Viudes, tant de bo tinguem un estiu tranquil·let, tot s'ha de dir, tant de bo sigui així. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies, com sempre, molt amable.
Gràcies a tu, bon dia.
Una abraçada, cuida't molt, eh? Doncs, de seguida parlem de dues coses. De seguida, si em permeteu, canvio els papers, vaig a buscar-los perquè hem de mirar d'una altra qüestió molt relacionada amb l'estiu, i és les altes temperatures i les persones que viuen soles. Persones, en aquest cas, persones grans que viuen soles. Quina cura s'ha de tenir davant de tot això? Perquè la percepció del calor no és la mateixa. De seguida ho expliquem i en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda. Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia, ni se concederá.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues claro, oye, mira, un mensaje. Para deshacerse de una vez por todas este verano de la barriga, de los michelines, y de 3 a 7 kilos, es hacer el plan 1, 2, 3. Oye, que no es un medicamento, que es natural, a base de plantas, minerales, vitaminas. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos dice los beneficios para tu salud o por apariencia física. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Cruz. Pues muy bien. Mira, adelgazar con el plan 1, 2, 3 es que tiene muchos, muchos beneficios porque reducimos la presión arterial, el colesterol, el azúcar. Vamos a mejorar la movilidad articular, especialmente en estas rodillas y en esa espalda, ¿no? Y también pues vamos a conseguir una figura más esbelta. ¿Por qué? Porque desaparece la celulitis, las estrías, la grasa corporal. Vas a conseguir los músculos más definidos y tonificados. O sea, una figura 10.
El plan 1, 2, 3 es natural, ¿eh? Con registro sanitario, claro. Es apto para todas las edades, para hombres, para mujeres. Que no son batidos, que sigues comiendo, vas a perder peso y volumen. Y si estás cansado de hacer dietas y no adelgazar, pues pásate ya al plan 1, 2, 3, que vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, es que es rapidísimo, rapidísimo.
Rapidísimo y seguro, además, Cruz. ¿Te parece que repasemos las 3 semanas?
Adelante, ¿qué hacemos la primera?
Pues la primera semana tomaremos los sobres de piña, que son los responsables porque nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento y, sobre todo, a bajar más de 2 kilos.
La segunda semana, ¿cómo vamos a seguir?
Seguimos con los sobres de naranja, cuidamos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, aparte de perder kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues vamos a rematar, Cruz, con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Ellas nos atrapan la grasa localizada, seguimos perdiendo peso, sin efecto rebote, y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún centro. Sin citas, todo, todo por teléfono. Y si lo quieres, lo recibes en tu domicilio, donde tú estés ahora, por mensajería y por ser oyente de COPE, sin gastos de envío.
Pues ya lo sabes, 650, 51, 52, 53, y además ya lo verás, el plan 1, 2, 3 es económico, vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, oye, yo sé que soy muy... que pido mucho, pero es que te lo tengo que pedir, porque es el gel adelgazante este de doble acción y las galletas naturales ecológicas con aceite virgen extra. Oye, ¿se pueden incluir con el plan 1, 2, 3?
Pues lo vamos a poner para los oyentes de COPE, ¿eh? Hoy, para ti, con el plan 1, 2, 3, pues te vamos a regalar este gel termorreductor con rolón incorporado. Cada día un masaje, bajamos centímetros, drenamos, eliminamos la celulitis y, como no, nos endulzamos, porque también de regalo nuestras galletas de pura fibra, riquísimas para tu desayuno, riquísimas para tu merienda. Te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el teléfono 650 51 52 53. No te lo pienses más. Si quieres perder de peso, la solución, el plan 1, 2, 3. Eliminas de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues llama ya al 650 51 52 53, y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante y una caja de galletas ecológicas de pura fibra y riquísimas, las dos gratis con tu plan 1, 2, 3. Sí, llamando ahora mismo a ese teléfono 650 51 52 53. Ahí estás tú y todo tu equipo, Enriqueta, para informar sin compromiso.
Claro que sí, está mi equipazo, estoy yo para ayudarte a conseguir estos resultados, que me pierdas de 4 a 7 kilos y que me bajes más de 4 centímetros de volumen. Vas a tener un cuerpo 10 porque este verano, porque además que es que te lo mereces, ¿eh? Repetimos el teléfono, 650 51 52 53.
Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, Patunets Mograns.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade. Ajá.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
No bajaré la luna para que juguemos. No subiré hasta el cielo para darte el sol. No seré como...
La soledat no desitjada porta moltes coses. Sobretot és un tema que parlem molt durant el Nadal, les festes de Nadal, que són aquestes dates assenyalades que, doncs, accentuen la soledat no desitjada. Això és habitual a les persones grans. Per què? Doncs perquè el seu entorn, malauradament, va morint amics, parelles, i sovint, doncs, es queden soles. Els fills i filles, a vegades, no poden estar tan sovint amb ells com voldrien. És una situació que a vegades és molt dramàtica, molt trista en això. Quan arriba l'estiu, la cosa no és que millori, però hi ha altres qüestions també que s'afegeixen a tot això. Són els cops de calor. Quan una persona gran està sola, la percepció, de fet, quan ens fem grans, les percepcions de cops de calor o d'augment de temperatura és diferent. És diferent. De fet, hi ha dos punts febles a la nostra espècie, són els petits i els grans, quan parlem de cops de calor. Per això se'ls ha de protegir especialment. Per exemple, podríem parlar de mals de cap, pell seca, sudoració excessiva, una respiració agitada, hiperventilació. Això pot donar peu, doncs, al que us estic explicant, no? Aquest cop de calor. Quins consells hi ha de cara a les persones grans? Sobretot persones grans que viuen soles i que no tenen, en aquest cas, algunes persones que les vigilin o les cuidin, en aquest cas, no? Quins consells, quines passes hem de fer? Tenim al telèfon el senyor Adrià Buzón, que és CEO de Cuideo, que és una empresa que es dedica precisament a tot això, a cuidar persones grans. Adrià, bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, jo posava la comparativa entre el Nadal i l'estiu per persones que accentuen el fet de sentir-se soles. No sé si... No vull entrar en competència quina època seria la més trista de totes per sentir-se sol, perquè sentir-se sol és sentir-se sol. Però això, com, des del punt de vista de l'estiu, com s'enfoca?
No, ja ho dius bé, eh? Ja ho dius bé. Evidentment, a les dates més senyalades són moments on normalment ens socialitzem més, ens juntem amb la família i on es produeixen aquestes situacions, no? I sí, l'estiu el que té és, diguéssim, l'inconvenient que hi ha cops de calor, hi ha calor intensa, i si no hi ha uns bons hàbits en el domicili i hi ha una certa ventilació o hi ha unes rutines que moltes vegades la gent gran no coneix, doncs es produeixen aquests cops de calor, no? Llavors, des de la INSERSO i des de diferents organitzacions fan crides a aquelles persones, sobretot persones grans que viuen soles, doncs a enviar recomanacions per estar bé i perquè no tinguin cops de calor, no? Aquest és un punt, però per nosaltres el més important, el més rellevant és la soledat, com bé deies, clar. La gran majoria de persones, nosaltres vam fer un informe de soledat des de Cuideo fa uns mesos, i on ens sortia que el 55% de la gent gran viuen soles, val? Viuen soles a casa sense cap familiar o cap cuidador. Puntualment poden rebre visites, però el més preocupant és que es senten soles, no? I nosaltres, doncs, des de fa molt de temps estem treballant en aquesta direcció, clar, per combatre la soledat.
Aquest és un punt clar, quan hi ha aquest tipus de temperatures extremes, sobretot la calor, i persones grans i sobretot els petits serien les pols més febles, per notar i posar remei, no? Quan una persona gran està sola i fa tanta calor, què ha de fer? Perquè primer ha de ser conscient, perquè a vegades ni ho nota, vull dir, no, aquesta sensació canvia molt, no?
Exacte. Aquest és el punt més important. O sigui, al final, els consells és bastant de sentit comú, eh? Evidentment, doncs, per exemple, el tema de... recomanen, doncs, plats freds, sopes fredes, amanides, gazpachos, no?, coses d'aquest tipus. És a dir, que l'alimentació també sigui fresca, val? Doncs que la casa estigui ventilada. El problema és, com molt bé dius, és que a vegades aquestes persones que passen tot el dia soles a casa no noten que la calor està incrementant, no? Això és com el l'experiment aquell que vam fer amb una granota que la posaven en una olla amb aigua calenta, i a mesura que va bullint, doncs la granota no ho nota perquè és un increment molt gradual. Doncs aquí passa una mica el mateix, que si no tenen un input extern o alguna recomanació externa, doncs ells pot ser que no notin, doncs, que a aquella casa li falta ventilació, etc. No? Llavors sí que hi ha sistemes per millorar, doncs, tot això, no?
Com es pot millorar? Perquè, clar, si és una persona sola, gran, i no ho nota... Ostres, igual podem trobar-nos amb una desgràcia.
Aquesta és una de les preocupacions que tenim des de Cuideo des de fa molt temps, que moltes famílies ens truquen i ens diuen: mira, el meu pare està bé, val? Perquè pot fer el dia a dia, o la meva mare està bé, però no podem nosaltres com a fills anar-lo a visitar les vegades que voldríem i ens fa patir, doncs, que passi alguna cosa, no? Evidentment, si notem que hi ha una, doncs nosaltres no només revisem, sinó que recomanem, els hi proposem rutines, exercicis, etc. I després, moltes vegades, això es complementa amb l'ajuda d'un cuidador, no? Que nosaltres som experts en cuidadors i cuidadores de domicili. Llavors, a vegades, puntualment necessiten, doncs, unes hores al dia d'assistència, però no tot el dia. Llavors, la resta del dia, doncs, no tenen aquesta revisió o aquesta supervisió, no? I perquè això passi, doncs, fem aquest tipus de coses. També fem trucades al domicili per assegurar que l'usuari està bé. Al final són coses que al final és prevenció. És prevenció perquè no passin aquestes coses que dèiem, que amb la intensa calor que ara està fent, doncs és preocupant, no?
A l'estiu augmenta la demanda de cuidadors?
Sí, moltíssim. De fet, nosaltres ens coincideix molt, ara estem en el nostre pic de demanda per part de les famílies, que ens estan trucant moltíssim, perquè, evidentment, doncs, a l'estiu és un moment on es produeixen moltes coses, no? Per una banda, a tu se't produeixen que si el fill també té fills i ara tenen les vacances d'escola i s'han d'organitzar i no poden estar pels pares, etc. doncs es produeix allà una organització, una logística familiar, doncs que a l'estiu s'intensifica, i després també per un tema de la calor, eh? Perquè els fills són plenament conscients doncs, que moltes vegades doncs, volen una supervisió. Sí, sí, sí.
Doncs tant de bo que aquest estiu sigui un estiu plàcid, en aquest cas, que faci la calor que ja t'hi fer, però no aquelles Exacte. Onades de calor que almenys ara mateix ens estem salvant de les onades de calor salvatge.
De moment anem,
de moment, anem prou bé.
De moment,
toquem fusta. Adrià Buzón, CEO de Cuideu, escolta, moltíssimes gràcies per aixar-te, molt amable.
I tant, a vosaltres, gràcies, moltes gràcies, bon dia.
A tu, per atendre'ns. Doncs, atenció amb les persones grans i la calor. Estem a punt d'arribar a la una, després, atenció, perquè parlarem de turisme. Tornarem a parlar de turisme, hem parlat amb l'Immaviud, és la seguretat de Mossos d'Esquadra, el reforç de cara al turisme a l'estiu, però parlarem de pisos turístics i de la pressió del turisme. A més, demanarem també la vostra opinió. Barcelona vol eliminar els pisos turístics l'any 2029. Com s'ho montren entre ciutats? En parlarem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa, Mediodía Cope, amb Pilar García Muñiz. Fins ara.